A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al llarg de la seva història, Roma, la ciutat eterna, va tenir als seus peus una realitat ben diferent. Una zona d'aiguamolls i maresmes, pràcticament deshabitada, que s'extenia per gairebé 800 quilòmetres quadrats i que estava infestada de mosquits i aigües estancades. Al llarg del programa d'avui, repassarem la història d'aquesta zona de llacunes, típicament mediterrània, que exemplifica la lluita multisecular contra dos vells coneguts de l'espècie humana: els mosquits i la malària. Benvinguts a les llacunes pontines. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio i història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de llacunes pontines. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I Alberto Reche, benvingut.
Hola, què tal?
Per què dediquem un programa a unes llacunes?
I per què no? Vull dir, la geografia és un subjecte històric com tants altres, no? Com la ideologia, com la política, com l'economia. Això seria l'explicació racional. L'explicació irracional és perquè sí, perquè em dóna la gana. No? I com trio de què faig un programa, doncs ho faig de les llacunes. Ja veurem, però, que té molt sentit, almenys al meu cap, que ja sabeu que no és font fiable de res, però té molt sentit dedicar un programa a la història de les llacunes pontines, perquè ens servirà d'exemple pràctic de coses que ja hem comentat en programes anteriors, encara que sigui programes de fa una temporada.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Aquesta cançó entra molt bé, els que ja tenim certa edat, però ara al nostre estimat tècnic li preguntàvem i li ha sonat, però no sabia quina pel·lícula era. Jurassic Park, amics i amigues.
A veure, Jurassic Park és un puto clàssic, però no és una pel·li que no hagin fet més. Vull dir, que no sàpigues que són los Goonies, vale, però que no sàpigues que és Jurassic Park, que n'han fet 20.000. Albert Abril... Tu que ets a la casa...
L'he vist salvat, eh?
Perquè no.
Ell és encara més jove que tu.
Era bastant friqui de Jurassic Park.
Sí.
Fins
sí.
La tercera. Llavors ja ho vaig abandonar.
Ja som puristes. És que hi ha una edat en la que a poc raro que siguis, com a nen, els dinosaures entren, però com ganivet amb
molt bé.
Per què aquesta música? Suposo que em preguntarà. Suposo perquè, primer, parla de mosquits. Quan tu penses en mosquits, penses en aquests mosquits fossilitzats en ambre, no? Que són el que desencadenen tota aquesta patillada científica de Jurassic Park. És real, ja hi havia mosquits en el Juràssic, i el Cretàcic, però no, no els que apareixen a la pel·li, això no, són mosquits moderns, però en qualsevol cas a mi em fa molta gràcia, però molta gràcia, a un nivell molt primari, saber que hi ha mosquits en època de les Tyrannosaurus Rex. De fet, hi ha evidències paleontològiques que demostren que alguns usos de T-Rex van patir alguna malaltia transmesa per mosquits, i em fa molta, molta, molta gràcia imaginar-me un T-Rex amb les seves potetes de davant tan curtes intentant rascar-se. Merda, m'ha picat un mosquit!
A veure, aquest tiranosaure
com parla? No sé,
és que, com és, que rojo,
és que tinc la gola molt malament i llavors estic forçant.
És Eric el rojo, però com un T-Rex.
El troxo.
El troxo.
Molt bé, ara tu ho deies, aquest programa està molt relacionat amb un de fa just un any més o menys, el dels mosquits, per què?
Perdona, Alberto, tu no hi eres, aquell programa?
No.
Jo tinc una pregunta. Te'l vas escoltar, aquest?
Sí.
Jo te'l recomano.
Val. O sigui, dones per fet que el meu sí és de mentida.
Sí. Però grandíssim programa.
Els mosquits. Sí,
gràcies, Albert.
Val.
Molt bé, doncs jo només dic que és un programa que crec que de la setmana del 20... Es van ser molt cabrons i va ser per la setmana de Nadal de l'any passat, o sigui, de 2023, i on vam explicar amb tots els pèls i senyals com pica un mosquit.
Hòstia,
com... què fan al teu cos, com obre la ferida, com vomiten al teu interior. Bueno, ja ho gaudiràs. Com la sang humana és necessària per barrejar-la amb el semen de mosquit i crear mosquitets.
Això no me'n recordava.
És fantàstic. I que, per exemple, toquem a 14.000 mosquits per persona.
Uh-huh.
Coses d'aquelles fantàstiques. En qualsevol cas, per qui vulgui, jo què sé, tenir tema de conversa incòmoda.
14.000?
Mosquits per persona, sí, hi ha moltíssims mosquits. Hi ha moltes persones, encara hi ha més mosquits. Per qui vulgui recuperar aquestes dades absurdes, que sempre queden bé en una conversa incòmoda, en la que no vulguis quedar bé, el programa és el 432. Fa uns dies l'Albert tancava el cicle d'Heracli, no? Que l'havíem deixat el 431, doncs ara tanquem a un fil que vam obrir el 432. Som així d'eficients, 50 programes després. Aquest programa el vam dedicar, com diem, a explicar d'una manera general el paper dels mosquits al llarg de la història, no? Potser d'una manera molt, molt teòrica, molt general, molt biològica, parlant del seu paper com a vector de transmissions de malalties, el seu impacte a nivell de víctimes al llarg de la història, o explicant el funcionament del seu cicle reproductiu i la forma de les seves picades. Ara el que us proposo és un exemple pràctic, no? de com la relació amb els mosquits ha condicionat la història la geografia d'una regió, i com podem parlar de 2.000 anys d'història o 2.500 anys d'història d'una regió molt propera a nosaltres a través de la relació de l'ésser humà amb els mosquits.
Perfecte, superinteressant, però abans d'entrar en aquest exemple concret, si et sembla, refresquem una miqueta la memòria per a aquells oients que no han escoltat el programa 432, anava exactament del que estaves explicant ara,
pels mosquits. Per en Sergio
432. Albert, doncs fas una miqueta de repàs de tot això, o sigui, sobre els mosquits, sobre el seu paper a la història, quins són els apunts bàsics per afrontar el programa avui?
Vale, doncs bàsicament, així com a titular, recordar i reforçar la idea de que els mosquits han estat, al llarg de la història, la gent responsable, amb molta diferència, de més morts a l'espècie humana. El gran enemic de la humanitat són els mosquits. Els mosquits, al llarg de la història, han matat amb més persones que cap altra cosa al llarg de la història, no? I fins i tot encara avui, en ple segle XXI, moren més persones cada any al món a causa dels mosquits que fins i tot per intervenció humana violenta directa.
I aquestes xifres com les podem concretar?
Doncs en els darrers anys, entre 750.000 i 850.000 persones moren cada any provocades per malalties transmeses pels mosquits. Perquè us fa una idea, la mort directa per causa humana quantificada són uns 500.000 morts l'any. Perquè us feu una idea, maten més persones els mosquits que els humans entre si. Després aquí podríem, si suméssim el capital, les morts per capitalisme,
ui,
no? Llavors aquí ja, sí, aquí ja guanyaríem nosaltres, no? Per accidents laborals, per depressions, per contaminació atmosfèrica, però bueno, però no ens entrem pas al solitari. De fet, s'han fet càlculs que diuen, però jo crec que això ja potser és passar-se una mica, però aquí reprenem aquella minissecció de cunyadeces de l'Albert, de comentaris de cunyats, que vas fer amb els dies de la setmana i tot allò.
Ah, és veritat.
Que al llarg de la història... s'han fet càlculs que diuen que al llarg de la història de la humanitat, de la nostra espècie, els mosquits han estat responsables de la meitat de les morts de tota l'espècie humana. La meitat de les morts de la nostra espècie, si és que tenim alguna, han estat causades pels mosquits.
És la dada fantàstica per
jo això. No sé si és una dada real, inventada, aproximada o no, però com a dada cunyada quedes de putíssima.
És això, el sobretaula dels àpats. Sí. Ara ja hem passat Nadal,
comporti,
no?
Quan portis però... un parell de copes, fas, piques la taula, s'ha quedat fantàstica.
Sabíeu que...
Per cert.
Molt bé, i però a veure, o sigui, per què són tan perillosos els mosquits? Perquè, clar, els lleons, no? Els cocodrils, no sé què, no sé quantos, dius, o sigui, són animals perillosos, però els mosquits per què ho són, Alberto, exactament?
Bé, bàsicament perquè ja, ningú l'ha matat, home, potser sí, però ningú l'ha matat un mosquit directament amb els seus punts, no? Però, bueno, sinó que són...
Alguns.
Bueno, hi ha gent... és com quan tu vas preguntar als Jocs de Troia a qui animal podríem guanyar, i jo crec que un mosquit el guanyo. Tot i que el plot twist és que acabarà matant-me a mi.
Però en Sergio va dir que ell s'enfrontava als mosquits despullat a l'estiu i que el guanyaven els mosquits. O
bueno, a veure, jo he pagat moltes hores de psicòleg per oblidar aquesta imatge. No calia. En qualsevol cas, maten perquè són vectors de transmissió de diferents malalties. Malalties molt tòxiques i molt evolucionades. Abans dèiem que hi ha restes d'evidències en ossos de que algun Tyrannosaurus rex va patir malària. La malària és una malaltia que ha anat evolucionant com a mínim des de fa 130 milions d'anys i anant saltant d'espècie en espècie fins a arribar a nosaltres, i per tant són malalties molt sofisticades, no? molt genèticament evolucionades. Llavors, els mosquits transmeten aquest tipus de malalties molt tòxiques, molt evolucionades, que fan molt i molt mal encara avui. No? I són malalties que, de fet, sense els mosquits no existirien, ja que necessiten dels mosquits per transmetre's. I sense aquesta combinació letal, els mosquits serien molestos però inofensius, igual que les formigues o les mosques domèstiques.
I aquestes malalties tan letals, quines són?
Doncs, en primer lloc, tot una munió d'arbovirus d'origen zoonòtic, és a dir, de malalties provocades per aquests arbovirus que han anat saltant d'espècie en espècie. Per exemple, la malària es creu que va saltar dels goril·les als humans. No em pregunteu en quin context.
No ho farem.
No em pregunteu en quin context papà goril·la, mamà goril·la i papà mamà... Bueno, ja està. És com aquelles malalties que salten de l'ovella al pastor, no? Qualsevol cas. Tota una sèrie d'arbovirus, com poden ser, us sonaran com noms de malalties que si sou hipocondríacs deixeu d'escoltar el programa un minut. La febre groga, el dengue... diferents tipus d'encefalitis, el virus del Nil Occidental, el virus del Zika, que són virus d'aquestes famílies dels arbovirus i que periòdicament apareixen notícies alarmistes, no, com de malalties super, super dolentes. Per altra banda, la malària, no, que és una malaltia produïda per un paràsit del gènere Plasmodium i que porta saltant, com diem, d'espècie en espècie, com a mínim des de fa 130 milions d'anys, perquè, com dic, s'han trobat evidències de Tyrannosaurus rex amb malària, que em sembla fantàstic.
Quin perill els mosquits, doncs? Vull dir, sembla tantíssims milions de morts, tantíssimes malalties que ens poden transmetre, un perill per l'humanitat.
Sí, de fet em deixava una... Bueno, hi ha les malalties provocades per virus, les malalties per paràsits, que només hi ha la malària, i però després hi ha una que és molt, molt, molt divertida, que és l'elefantiasis, que és una malaltia que es transmet per la... Bueno, que afecta el sistema linfàtic i que et produeix grans inflors. De fet, es diu elefantiasis perquè en graus avançats, això és un avenç al que et vas perdre el programa, en assaigs avançats se t'inflen les mans o no drenes líquid del sistema linfàtic i les teves cames semblen potes d'elefant. I que a vegades també una altra zona on l'elefantiasis afecta molt són els genitals.
Uh-huh.
Tant masculins com femenins. Llavors, si no voleu traumatitzar-vos, no busqueu a Google exemples d'elefantiasis genital.
Què no ha de buscar la gent?
Pues això que he dit.
Ho dic perquè quedi clar.
Perquè
la gent no ho busqui.
És una qüestió de pilotes.
No busqueu elefantiasis. D'acord? No ho feu.
I com deies, Albert, sí...
El tècnic de so està buscant a Google.
L'Adrià ens està ficant imatges
d'elefantiasis. Això és a les cames, no?
Per favor.
Doncs imagina't això més amunt.
Molt bé. La gent s'ho està imaginant, efectivament.
Sí, és com el Nino de Michelin.
En un programa de ràdio això està quedant molt i molt bé.
Mira, que fantàstic.
Però ens quedaria menys malament, bueno, si la gent ho està buscant al seu telèfon, a elefantiasis.
Pues, feu-ho en finestra d'incògnit. No voleu que Google us recordi això constantment. Us pot dir anuncis sobre... Bueno, en qualsevol cas, Albert, tu deies que els mosquits eren perillosos, i de fet sí, però no tots. No tots els gèneres i espècies de mosquits són transmissors de malalties, i no totes les malalties... jo vaig fent veure que no veig la pantalla de l'àudio,
d'acord? Fes-ho, sí.
I no totes les malalties poden ser transmeses per tots tipus de mosquits. Però en qualsevol cas, sí que hi ha molts mosquits que generen problemes.
I si tan important és l'impacte dels mosquits a la nostra salut com a espècie, la següent pregunta és òbvia. Com ens ha afectat el contacte dels mosquits al llarg de la història, Alberto?
Doncs ja us podeu imaginar que el contacte amb els mosquits ha influït en molts moments decisius de la història, no? Sempre són aquests incòmodes convidats que estan sempre allà, no? Perquè imagineu qualsevol moment important de la vostra vida, segurament hi hagi mosquits, no? Ara no ens maten, però estan allà molestant, fins i tot quan el Sergio està a l'estiu despullat a casa seu. De fet, sense anar més lluny, no? Rescomptant-me el programa 432 per preparar aquest programa, he vist a iVox, que el nostre estimat anònim, que jo començo a intuir que són persones diferents.
Jo crec que són bastantes persones
diferents. Jo començo a intuir que són persones diferents, o és molt bipolar. Doncs justament fa una setmana un comentari anònim ens ha deixat un comentari on explica el cas de la vila de Tamarit, no?, que va arribar fins i tot a despoblar-se a causa del paludisme, i menciona, per exemple, les obres que va fer Franco per secar molls per acabar amb els mosquits, no? Anirem parlant al programa d'avui precisament d'això, no de Franco, que ja es parla bastant, sinó de veure com diferents regions ben properes a casa nostra, a la conca mediterrània, han patit els efectes del paludisme, és a dir, de la malària, no? de malaltia dels aiguamolls, a través d'un exemple concret que, com podeu intuir pel nom del programa, és el de les llacunes puntines.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Alberto,
a veure,
què ens has posat ara?
No, bueno, això és, evidentment, no. Sembla una marxa militar, una marxa militar romana. Sí, la marxa militar romana que fan a la pel·li de Ben-Hur, vale? Que és irreal, però bueno, ja sabeu que hi ha un cert petit fetichisme entre els romans i l'exèrcit i el món militar i tal. Crec recordar, perquè això ho vas preparar ahir de matinada, així que... crec que porta 115 milions de reproduccions aquesta pseudo-fake marxa militar. És material papajas per molta gent amb problemes de sociabilització. Però, com ara parlarem de Roma, parlarem d'algunes batalles, d'alguns exèrcits i parlarem de morts, doncs una marxa militar romana jo crec que ens ha entonat el cos una mica cap a l'estat mental que avui que tingueu.
Doncs vinga, comencem a entrar en matèria. La primera pregunta, Alberto, què són i on podem trobar les llacunes puntines?
Vale, doncs les llacunes puntines eren, perquè ara ja no existeixen, petit spoiler, eren una zona de maresmes situades a la regió del Laci, a Itàlia, no? Al centre d'Itàlia, i de fet estaven situades al sud-est de Roma, perquè us situeu, només a unes poques desenes de quilòmetres, no? 15-20-25 quilòmetres de Roma cap al sud, ja trobaríem l'inici d'aquestes llacunes, d'aquests aiguamolls, d'aquestes maresmes, situades en part a la zona que coneixem com la Campània, no? Aquesta zona al sud-est de Roma.
I eren molt extenses, aquestes llacunes?
Bé, aquesta zona d'aiguamolls pontins van creixent i decreixent al llarg de la història, segons les pautes climàtiques. Però s'extenien aproximadament per uns 775-800 quilòmetres quadrats al sud de Roma. Hem d'imaginar una franja bastant important, no? Creant precisament tota una franja al voltant del sud-est de Roma, no? Una mena com de coixí al sud de Roma, fet que veurem que tindrà molta importància al llarg de la història de la ciutat, no? Perquè, per fer una idea, anaven dels Apenins centrals fins als Monts Albans, no? Perquè, ja, si coneixeu la geografia bàsica europea, doncs estan per allà, no? I tocaven, a l'oest, tocaven pràcticament el mar Tirrè, no? Hi havia una zona de dunes que separava la costa d'aquestes llacunes, ¿vale? Però això, una zona, perquè us situeu, al sud-est de Roma, d'uns 800 quilòmetres quadrats, de plena d'aiguamolls, maresmes, zones de pantans, no, pantanoses, pútrides, fètides, que eren una delícia.
Mm-hmm. I aleshores, quin és el problema amb aquestes llacunes pontines?
El problema, ningú, cap ningú. En principi, de fet, han hagut de matar, segur que les llacunes pontines han matat més romans que res a la història de la humanitat, llavors és fantàstic.
Un punt per elles.
Un punt per elles. Pros i contres, no? Juguem a... bueno, en principi, estem davant d'una zona típica, o una de les zones típiques del litoral mediterrani, on els cursos baixos dels rius, propers a la desembocadura, generen zones d'aiguamolls. ¿Vale? Això és típic. A Catalunya també passa, o passava abans de que, ja veurem com al segle XX hi ha tot un procés d'assecament d'aquests aiguamolls per fer-los habitables. I per una banda era una zona prou fèrtil, però per l'altra l'aigua pràcticament queda estancada i genera nombrosos problemes sanitaris, com us podeu imaginar. I aquesta situació genera grans problemes arreu de les costes del Mediterrani Occidental, a casa nostra també, l'exemple que comentava el nostre estimat anònim just fa una setmana als comentaris d'iVox del programa dels mosquits, no? El que passava a Roma passava també a Tamarit amb el tema de les maresmes. I aquest problema persistirà, no?, des de l'antiguitat fins a ben entrada a l'època contemporània. El problema de les llacunes pontines fa menys de 100 anys que està solucionat, per us fer una idea.
I tenien alguna característica especial aquestes llacunes pontines, les nostres protagonistes d'avui?
Bé, les llacunes pontines tenien com una característica especial o pròpia és que part d'aquesta zona de llacunes es trobava per sota del nivell del mar, cosa que encara les feia més insalubres, no? Perquè provocava inundacions constants i periòdiques, sobretot en època de tempestes, no? des del mar, entraven i s'inundaven, no?, encara més aquestes zones de llacunes perquè estaven per sota del nivell del mar, ja amplificant els efectes de l'aigua estancada, no? I com us podeu imaginar, en aquest ambient tan genial, els mosquits es reproduïen, que era una delícia.
Molt bé, doncs ja el tenim aquí, el problema. Massa mosquits?
Bueno, molts. De fet, sempre n'hi ha massa mosquits, no? Un mosquit ja són massa mosquits, pel meu gust. De fet, autors romans ja mencionen sense embuts la presència massiva de mosquits en aquesta zona de maresmes. Recomanaven, per exemple, que quan creuaves els agripontini, no?, els camps del pont, faries bé de cobrir-te el coll i la cara davant de la gran quantitat d'insectes sucladors de sang que et trobaries a l'estiu. Imagineu-vos que nosaltres... al segle XX hem viscut la dessecació d'aquests aiguamolls típics de la geografia mediterrània, no?, del litoral mediterrani, i també hem desenvolupat tots els pesticides, no?, tots els EDT, totes aquestes coses que han exterminat aquestes masses de mosquits, no?, i els mosquits, o les grans núvols de mosquits que tenim ara, no tenen res a veure amb els que van patir els nostres besavis. I autors romans comenten això, no? Imagineu-vos que per creuar aquestes llacunes pontines t'havies de cobrir completament el coll, la cara, perquè creuaves núvols de mosquits que et suclaven la sang. Les pontines eren una zona amb milers d'insectes, una zona pútrida, d'aigua estancada, plena de vegetació lacustre, no?, mig podrint-se, i el que no t'expliquen els romans, perquè nosaltres sabem, però que ells no sabien, és que aquests mosquits, a més, eren portadors de la malària.
Vaja. Tenim unes llacunes superextenses, habitades com a lloc preferit per milers i milers i milers de mosquits, però la pregunta és si aquests mosquits molestaven a molta gent, perquè allà hi vivia molta població.
Bé, a nivell històric, poquíssima. No? Fins al segle XX, fins a la dessecació de les maresmes, poquíssima gent. Que ja és un contrast molt bonic, no? Tenim una ciutat que nosaltres imaginem multitudinària, com Roma, i 10, 15, 20 quilòmetres al sud tenim un erial, no? on Frodo i Sam poden passejar tranquil·lament portant l'anell. Potser alguns centenars de persones, potser cap, desenes, però perquè us feu una idea, l'any 1900, en aquests 800 quilòmetres quadrats, crec que no arribaven o estaven just les 1.000 persones. Tocaven gairebé un quilòmetre per persona. I no serà fins entrat al segle XX que la regió s'urbanitzarà d'una manera consistent, ja ho veurem si ens dona temps. I l'any 2000, en aquesta mateixa regió, hi havia més de 500.000 d'habitants. Una regió que va multiplicar per 500 la seva població en 100 anys.
I com és per Roma conviure amb aquestes llacunes?
Doncs, us podeu imaginar, no? Certament difícil. Anirem posant exemples, ¿vale? Però el que la història et dona per una, treu per una banda, t'ho dona per una altra, no? Ja sabeu que la història és una companya de viatge a vegades cruel, però a vegades pietosa, no? I allò que en un moment determinat pot semblar un obstacle històric, en altres moments és una virtut. Per què diem aquesta tonteria poètica? Doncs perquè, en certa mesura, les llacunes pontines eren un perill per Roma, però també eren una seguretat per Roma. No seré jo qui m'ho posi a un bon saqueig de Roma.
A qui no li va gustar.
A qui no li va gustar. Jo durant molts anys, ja no, durant molts anys, la meva contrasenya era la data del saqueig de Roma per Alaric.
Bon any,
però després ja vaig passar de contrasenyes numèriques, però saps? Com a data bona, i quan volia canviar-la, doncs la caiguda de Constantinople. Bueno, això, no seré jo qui m'ho posi als saquejos de Roma, però si algú vol saquejar Roma, el meu consell d'expert és que ho feu des del nord. També hi ha malària al nord, també hi ha zones, també hi ha mosquits al nord, no us jurareu, però hi ha menys. En cap moment no s'ha de passar pel cap apropar-vos amb el vostre exèrcit a Roma pel sud. No? Això ho podran fer les tropes aliades a la Segona Guerra Mundial, perquè ja s'havien començat a dessecar les llacunes pontines, no? Quan el desembarcament aliat es fa per allà, i si m'apures, Belisari, no? El general de Justinià. Però clar, si us voleu comparar, si podeu comparar el vostre desenvolupament tàctic amb el del gran general de Justinià, doncs feu-vos-ho mirar, però llavors potser sí. Tornant al nord, els grans saquejos de Roma històrics es fan o venen en inici des del nord, no? Es desenvolupen després també pel sud, però el dels Gals el 390 abans de Crist, el dels Visigots l'any 410 i el de les tropes de Carles V el 1527, no? Són tres saquejos que venen del nord i són fructífers.
A veure, jo penso que ens ho podem començar a imaginar, però per què és així? Per què aquesta coincidència?
Bueno, doncs ben fàcil, perquè si et vols aproximar a Roma amb gran quantitat de temps, una marxa lenta i amb gent no acostumada a la regió, penseu també que la població romana ja està, convivia des de feia tota la seva vida, i els seus ancestres convivien amb la malària, no? Llavors tenien certa resistència, no? Aquesta debilitat que provoca la malària o els efectes més perjudicials de la malaltia eren més lleus a la població romana perquè estava acostumada a conviure-hi. La gent que venia de fora patia, no? La malària com una bufetada a mà oberta. Llavors, marxa lenta, gran exèrcit, gent no acostumada a la regió, cansada, més et val no creuar les llacunes pontines, no? Perquè en pocs dies la malària es dona als mosquits i, per tant, la malària es donaria un festí amb el teu sistema sanguini, amb el teu sistema immunològic, i els teus soldats quedarien debilitats irremissiblement. Això no només passava a les llacunes pontines. Hem dit que és un tipus d'ecosistema endèmic de les costes del Mediterrani Occidental. Per exemple, els grecs i els cartaginesos, quan al segle IV, III, abans de Crist, lluiten al voltant, no?, del control de Sicília, també patiran moltíssim els efectes de la malària. Quan les tropes catalanes de Pere el Cerimoniós vagin a Sardenya, també patiran moltíssim, no? Perquè és un mal endèmic, no? D'aquestes terres baixes al voltant de la costa, aquestes zones de maresmes, d'aiguamolls, de llacunes, que generen aquesta insalubritat, no? Aquest mal aire, no? Que és la malària, i que de manera inexplicable fins al segle XX no se sabia com es transmitia, no se sabia com funcionava, i per tant no hi havia una cura sobre ella. De fet, el nord de Roma tampoc era una zona totalment lliure de malària, i fins i tot aquests atacs exitosos contra Roma van ser molt castigats per la malària. Per exemple, el saqueig gal de l'any 390 abans de Crist va causar tantes morts entre els invasors, diuen els annals, a causa de les malalties, és a dir, la malària, que se'ns explica que els gals van haver de canviar les seves pràctiques funeràries típiques, perquè van morir tants gals allà en l'expedició que, en comptes de fer els ritus funeraris que estaven acostumats, van haver de cremar els cadàvers en pires comunitàries, perquè hi havia tants que no podien no, incinerar-los un a un o fer els ritus que consideressin. I, de fet, si recordeu el programa sobre Gala Placídia, no? Que també parlàvem del saqueig de Roma de l'any 410 per part d'Alaric i els visigots, el propi Alaric, el propi capdill dels visigots que saqueja Roma, va haver de saquejar i pactar, no? una compensació econòmica, perquè les seves tropes estaven molt debilitades, i ell mateix va acabar morint, no? Setmanes més tard, a causa de la malària que havia contret durant el saqueig de Roma. Perquè us feu una idea de que ningú està lliure de l'impacte dels mosquits.
I ara que parlem dels cartaginesos, si pensem en gent envaint Roma, el nom d'Aníbal ens ve al cap sí o sí. També va patir Aníbal l'efecte dels mosquits?
Totalment, no? Fixeu-vos en un detall. La campanya d'Aníbal és un èxit rere èxit, no? Mentre l'escenari de batalla situa al nord d'Itàlia. Va situar a França, als Alps, no? Un clima molt concret. Les batalles com Trasimeno, Trèbia, o bé quan s'allunya de Roma cap a l'est, no? cap a l'est de la península itàlica, com Canes, són èxits. Un exercici fresc, cansat pel viatge, però bueno, una formació. Però quan abandona Canes i pren rumb a Roma, comença la tragèdia. Apropar-se a Roma és debilitar-se, ja que els mosquits comencen a fer la seva feina, comencen a debilitar el teu exèrcit. Assetjar Roma té molts problemes, però un d'ells és que t'has d'assentar a les llacunes pontines i t'has d'enfrontar als efectes de la malària, que no saps què és, no saps per què passa, però saps què passa. De fet, s'han donat molts motius per intentar explicar els dubtes recurrents d'Aníbal d'apropar-se a Roma. És que, però fixeu-vos que sempre busquem, com som humans, busquem els motius polítics o ideològics, o econòmics, perquè som uns putos capitalistes, i de les d'economia, o política, o la política de saló. No, Aníbal necessita els socis, els aliats, perquè si no, Roma... Tens un puto exèrcit que acaba de rebentar els romans. I es passa temps donant voltes perquè no vol apropar-se a Roma. Segurament és veritat, evidentment, però també hi ha un factor purament geogràfic, purament sanitari. No? Apropar-se a Roma és lidiar amb els mosquits, és... d'almar el teu exèrcit en un context com la campanya d'Aníbal, en què no t'ho pots permetre perquè les teves línies de subministre, no? Estan molt esponjades, no tens un constant refresc dels teus soldats, uh-huh. I cada soldat d'habilitat és un soldat menys en una campanya que durarà dècades, no? Per tant, els mosquits, sigui fossin quines fossin les intencions d'Aníbal, sigui fossin quines fossin els motius d'Aníbal perquè el que va fer, el cert és que els mosquits i les llacunes pontines van jugar-hi un paper important o decisiu en la debilitació progressiva del seu exèrcit en el moment clau de la seva campanya. Això li passarà a molta gent que ha intentat assetjar Roma, i li passarà també a molta gent que ha intentat defensar Roma. No? Part també de la debacle o la caiguda de l'imperi Roma també s'explica per aquesta expansió, no?, d'aquesta malària endèmica al voltant de la regió, que debilita el funcionament correcte de la vida quotidiana.
I ara que parlàvem d'Aníbal, no? A mi em ve al cap l'anècdota de quan perd l'ull, no? Aníbal amb...
Sí, això és quan va pel... Això és al nord, això són, no sé si és a Trasimeno o a Trèbia.
Sí, més amunt. Però que tenia mala experiència amb els aiguamolls. Vull dir, perquè crec que perd l'ull també per les humitats, el territori en el que estan acampats més temps del compte, etc.
Clar, és que nosaltres, com a bons espècimens adults del segle XXI, som una generació que hem viscut en la comoditat de la domesticació de la natura. Nosaltres no hem patit, o sigui, el nostre contacte amb la natura és quan vas al Bonària a agafar coses de pollastre. i et penses que els pollastres tenen sis potes perquè tu ponen sis cuixes, no? S'ha perdut fins i tot la gent que viu al camp, no viu al camp com es vivia fa 100 o 200 anys. Llavors, els ecosistemes són molt agressius amb l'ésser humà, no? Penseu, per exemple, és impossible entendre la Germània o entendre la configuració del món carolingi sense entendre què és la selva germànica, no? El món està ple de boscos, no hi ha camins. Els rius són zones que separen perquè no hi ha ponts. Creuar un riu, creuar un bosc, és enfrontar-te a coses que ja no existeixen. Animals salvatges, no? Ara no hi ha ossos o llops que et matin si te'n vas... Ojalà! Si te'n vas d'escapadeta romàntica al Pirineu, no? A fer els Jocs Olímpics d'hivern. Estiuejar la platja és una cosa terriblement moderna, del segle XX. Els turistes arriben als anys 60 a les platges, Franco i el turisme, el desenvolupament... No arriben abans, bàsicament, perquè qui trepitja una platja abans dels anys 60 està mort. Està mort per malària. No? El dessecament de les platges, de les maresmes costaneres, es fa fa 80 anys. No més. No? Llavors, no som conscients de fins a quin punt els ecosistemes fora del món urbanitzat, civilitzat o domesticat, són salvatges respecte a l'ésser humà, no? Per això encara ens sorprèn, no?, que els mosquits matin tanta gent, que hagin malalties que encara avui són tan punyeteres. I ho són perquè el nostre domini, la nostra erradicació de la natura és molt recent, no? A nosaltres ens costa molt entendre això, però els romans, els cartaginesos, qui fos, eren terriblement conscients de la fragilitat del món en el que vivien.
I, de fet, nosaltres ja t'anàvem a preguntar això. Vull dir, els romans eren, vull dir, sabien de les llacunes, sabien de la malària, sabien que era un avantatge, un desavantatge, coneixien aquesta malaltia?
Sí i no. O sigui, en coneixien els efectes, és evident, perquè es morien de malària, no? Coneixien els efectes, no debades a la pròpia paraula malària significa mal aire, no? Ells sabien que hi havia algo a l'aire que era dolent, no? Aquesta teoria dels humors, de les humitats, el fet de que hi ha paisatges que generen malalties, no? Com l'aigua està estancada, com l'aigua no o l'aire no es renova, l'aire és dolent i, per tant, quan entra al cos genera desequilibris al cos, d'aquí ve el perquè de la malària es diu malària, i, per tant, entenien que els aiguamolls, les maresmes, eren zones especialment perilloses per la salut. Ens en recordeu? Els pirates del Mediterrani, els pirates de la costa, perquè estan perquè són zones salvatges, fins i tot en època de finals de la República Romana, les costes són zones de pirates, perquè són les zones a les que no pot arribar l'estat, no pot arribar a la seguretat. Sabien que aiguamolls i maresmes eren zones especialment perilloses per la salut, però no van fer la connexió de relacionar la malària amb els mosquits. Els mosquits són insectes xucladors de sang molestos que piquen, però no atribuïen als mosquits la capacitat, no?, de fer mal que sabem que tenen. Recomanaven, això sí, certes precaucions. Per exemple, construir les viles a la falda dels turons, en zones allunyades dels aiguamolls, no?, evitar les zones planes properes a la costa, o, per exemple, Galè, el metge Galè, recull d'una manera bastant exacta els efectes de les malalties palúdiques, d'aquestes malalties que tenen a veure amb aquestes zones d'aiguamoll.
I els romans van fer alguna cosa per lluitar contra les maresmes?
Què van fer els romans per nosaltres, no? Doncs, en època republicana van haver-hi alguns intents. ¿Vale? Els romans són gent que fa coses, que diria M. Rajoy. El primer de consideració, primer intent de consideració va ser el de Api Claudi el censor. Imagina't dir-te Api. És com... Hola, em dic Api i aquí tens el meu amic Coliflor. Bueno, doncs Api Claudi, el censor, l'any 312 abans de Crist, va projectar una via que portava el seu nom, la via Àpia, ¿vale?, que creués aquestes maresmes pontines, no? La via Àpia, com un intent d'alleugeria el viatge que creuava aquestes maresmes, intentar crear zones segures, no?, on no hi hagués aquesta aigua estancada. I, de fet, hi haurà intents posteriors durant època medieval i moderna de refer la Via Àpia, d'intentar sanejar-la, però no reeixiran. Curiosament, una de les coses que tenia projectada Juli César era el drenatge de les llacunes pontines, com una cosa per evitar-te un problema, convertir-les en terreny de cultiu fèrtil on poder assentar, per exemple, veterans. Vale? Pel que sigui, aquest projecte de Juli César no es va dur a terme, 20 i escaig punyalades ganivetades van diguem, aturar aquesta proposició de llei, diríem avui.
Me catxis.
Però no va haver de negociar els pressupostos, què vols que et digui? I no només ell, sinó més endavant molta gent ho intentarà, però aquest projecte de Juli César, que no es materialitzaria fins a 2.000 anys després, malauradament va quedar en el calaix de la història durant un bon grapat de segles.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via.
Últims minuts del Portes de Troia d'avui, dedicat a les llacunes pontines i als seus habitants, els mosquits.
Sí.
I escoltem el Bella Ciao de la famosa sèrie La Casa de Papel.
Home, si tens l'edat de l'Adri o de l'Albert,
no,
sí,
no,
el coneixeràs per això.
No.
Fixeu-vos que ja no he posat aquesta versió. No la posem en tanca, Casa de Paper. Podríem tenir també noms en clau nosaltres. El programa, t'imagines? Però serien com...
Què t'ha passat pel cap?
Però serien com, jo què sé, de ciutats catalanes.
A veure.
Matadepera.
I què és?
Manresa. No sé, això ja ho triaríem.
Manresa té força, Manresa, veus? Podria ser Manresa.
Podria ser Manresa. O, jo què sé, Igualada, prepara els guions, no? O coses així. Bueno, deixem-ho, obrim un meló aquí i donem-li voltes a aquesta idea de merda.
Algú vol ser Ripoll?
No. Jo ara per lo que sea, no.
Salutacions a la gent de Ripoll. Res en contra de tots vosaltres, excepte potser d'una persona.
O més
d'una, però...
Mil i pico com a mínim.
Principalment una.
Bueno, en qualsevol cas...
Sortim d'aquests aiguamolls.
No, perquè... A més, ens hem ficat... El segon ens ha ficat aquí, doncs... Però, bueno, en qualsevol cas, com ara parlarem una miqueta de feixisme, hi haurà traces de feixisme al programa, en el que hi ha de programa,
ho compenso
amb el Bellachau, saps? Una mica pel karma. Ja sabeu que el karma no existeix, ets gilipolles, ho sento molt. O sigui, el que et passa no és el karma. És que ets gilipolles. Però, bueno, però si algú creu en el karma, pues ja està.
Doncs molt bé, tornem.
Després dels romans, què?
Anem a l'aigua del karma dels aiguamolls.
Es va fer alguna cosa amb les llacunes pontines després dels romans?
Sí, bé, les llacunes pontines seran un trencament de cap constant durant segles per tothom que viu a aquesta regió, no? Els romans no les van drenar mai i, de fet, durant l'època imperial, les llacunes pontines fins i tot es van anar extenent i van anar guanyant terreny. El temps que la malària es difonia per tota la Campània i feia complicada l'agricultura en territoris propers a Roma. Al llarg de l'edat mitjana i al llarg de l'època moderna, els papes de Roma, que per la porta sumen i que eren els responsables, no?, durant l'edat mitjana i l'època moderna de gestionar el contorn de Roma, van plantejar-se alguna altra vegada, però sense gaire regiment, el drenatge de les llacunes, no? El restablir la Via Àpia, intentar drenar les maresmes, però bueno, bastant complicada és la història del papat a l'edat mitjana i l'època moderna com per dedicar-se a aquests temes. De fet, el viatge a Roma serà sempre un motiu de perill sanitari. A l'època moderna, aquests viatges es posarà de moda, no? Aquest viatge cap a Itàlia, fer aquest viatge turístic incipient de les classes acomodades europees, no? El fer el tour, el gran tour a Itàlia. Molts viatges europeus parlaven de les febres romanes, no? Roma és un lloc que dins del propi Renaixement, dins del propi contacte de l'època moderna amb la resta d'Europa, queda una mica separat, no només pel tema del Vaticà, sinó també pel tema de purament sanitari. Apropar-se a Roma, no? Ser un alemany que passa, un britànic que anava a Roma a fer l'idiota, doncs a sobre de fer l'idiota com a bon turista, agafaves malària. El romanticisme els encantarà, no? Perquè tenen aquest posat malaltís. Però es parla de les febres romanes, i ja des del Renaixement en endavant era un tòpic vincular Roma amb malària.
El resum és, no aneu a Roma, ja està, solucionat. Quan començaran, però, els primers intents seriosos per posar solució a aquest gran problema?
Bé, doncs, a finals del segle XIX i principis del segle XX comença, una mica a nivell global, a nivell europeu, mediterrani, però també a nivell mundial, perquè també els Estats Units passarà, a plantejar-se la necessitat de drenar les maresmes costaneres d'arreu del món, ja que es detecta que són focus de malalties. Penseu que, com dèiem abans, la identificació de la malària amb els paràsits es va descobrir l'any 1880. No? I la vinculació, el fet que la malària la provocava un paràsit del gènere Plasmodium, 1880. La vinculació de la malària i els mosquits i de la forma de transmissió no es descobreix fins al 1898. Amb dos descobriments van ser mereixedors del Premi Nobel de Medicina. Ah, perquè és la gran malaltia amb la que ha conviscut l'ésser humà, i especialment l'ésser humà occidental. Es descobreix per fi com passa, per què passa i com es pot combatre. No? Llavors, al principi del segle XX comencen a plantejar-se els primers intents seriosos de dessecar les llacunes pontines. I a més penseu que era un territori a tocar a Roma necessari per assegurar el creixement modern de la ciutat. Estem en un moment finals del segle XIX, principis del segle XX, segona revolució industrial, gran creixement de les ciutats, Roma necessita aquesta expansió.
I com Roma necessita aquesta expansió, i has dit que el segle XX... Quan comencen aquestes
obres? Doncs les obres començaran l'any 1828, sota el comandament de Mussolini, a través del Consorci de la Bonifica Diàtina, una corporació semigovernamental que va dessecar les maresmes. Les va netejar de vegetació i va fer un programa una mica comunista d'establir granges i famílies a la regió, no? Dessecar les pontines i establir d'una manera estandarditzada granges i nuclis familiars, no? I a més l'Estat a cada unitat familiar li entregava una casa, les eines per funcionar i els animals per tal de contribuir al creixement de la regió, no? De fet, el projecte es convertirà en un eix central o un dels eixos centrals de la política feixista. No? La recuperació d'unes terres que pel profit que donarien s'assimilaven fins i tot en la retòrica del moment als guanys colonials. No? Itàlia, pel que sigui, no està tenint un imperialisme modèlic, no està aconseguint obtenir guanyar territoris per la nació, allò que és un dels greus comparatius que reivindica el feixisme. Doncs tenim un imperialisme propi, no? Com els Estats Units, que busquen el pati, no? Busquen la seguretat interior. Doncs hi ha una retòrica de dir, no, és que el nostre primer imperi colonial o la nostra primera colònia són les pontines, no? És recuperar, no ens hem d'anar a Àfrica que ens mati la malària, la malària ens pot matar, reivindiquem aquí la malària quilòmetre zero, vull dir, sempre tot de proximitat. Llavors aquest mena de pseudo guany colonial dins de la pròpia Itàlia, qui no es conforma...
És que pobrets, eh? És que pobrets. És que pobrets. Sembla haver tenir una colònia de 10 quilòmetres.
Jo tinc la Índia, després jo...
Una jacuna.
Ara puc tenir bous a 10 quilòmetres de la meva capital. Bueno, també el triomf de la modernitat, no? Que és un tema molt feixista, el triomf de la modernitat entès com el triomf del progrés sobre la natura, i sobretot és també una eina de propaganda del règim. Una mica com el projecte de Hitler, s'inicia una miqueta abans, però el projecte de Hitler amb les autobahn, amb les autopistes, no? Aquest desenvolupament ferotge de les autopistes alemanyes als anys 30 com a símbol de modernitat, no? De l'automoció com una forma de domanyar la natura, del progrés, no? De la força de l'home. O a casa nostra tenim el tema de Franco i els pantans, no? Mussolini i les llacunes puntines, Hitler i les autopistes, Franco i els pantans. Aquesta cosa de dir, no, la mega, hoy en megaconstrucciones, no? Megaconstrucciones fachas.
SL. No,
els pantans SL, podíem fer un discovery max al tema. Però no deixa de tenir sentit, no? És aquest moment de una, les grans obres col·lectives que modifiquen la geografia ancestral, no? Ja sigui, no, acabar amb les llacunes puntines, la creació d'aquests pantans, que ja sabem que és una obra ideada a la República, però que Franco s'apropia, però hi ha tota una retòrica sobre això, aquestes megaconstruccions que mostren la força de la nació. De fet, es conserven moltes fotografies de Mussolini, en plan, no sé si en recordeu de... Tu potser Albert no,
no.
Però el Sergio segur. Arias Cañete,
sí,
sí. Cañete, ministre d'Agricultura del PP, mm-hmm. que sempre que hi havia eleccions es posava un tractor, sí, o es menjava un xuletón. O sigui, hi havia tota una sèrie de... Tu sabies que el PP estava en campanya electoral, si Arias Cañete feia coses.
Anava a l'Espanya buidada.
Anava a l'Espanya buidada, no? I allà, póngame un gin tònic, póngame un xuletón, déjeme subirme al tractor, totes fotos, no, del ministre fent coses.
No me diga usted a mí cuántas...
Aquest és l'altre. Però una mica Mussolini farà el mateix, no? Perquè hi ha moltes fotografies de Mussolini ja descamisat, no? Amb la camisa negra oberta, trenant les llacunes, sí. Com, és aquesta retòrica, no? de la col·lectivització, de la idea de la nació feixista. Treballant amb les seves pròpies mans, no? Amb la pala, amb pic i pala, ja dessecant les llacunes, com una mena de Prometeu modern, no? Com l'home que porta el progrés a la humanitat. No, no hi ha el foc, però sí la deshumidificació.
Molt bé, i durant el segle XX, quina serà la història de la regió? Si anem ara a les llacunes puntines, què hi ha?
Bé, doncs, als anys 30, un cop avancen les tasques de desecament, no, es comencen a fundar ciutats, diverses ciutats a la regió de la Campània, no? Latina, Sabàudia, Pontínia, Aprilia, no, com ho fundem les motos, no? Però són ciutats que es funden al llarg de la dècada dels anys 30. A mesura que es van dessecant les llacunes puntines, es creen granges, però també es creen ciutats on comencen a fundar-se ciutats, no? Plenament feixistes, com va dir, no? Que es planifiquen i es creen de zero per, com a mostra del funcionament de l'Estat. El següent pas és que als anys 50... gràcies al DDT s'acabarà de radicar la malaria de la regió i la població anirà creixent de manera brutal. També és poètic que el desembarcament aliat a Anzi, que és el pas final cap a l'alliberament de Roma, és possible fer-ho a través de les Pontines precisament perquè Mussolini no s'havia destacat. Llavors, jugada mestra. Està tan confuso que seguia a si mismo. Mussolini era com un slowpoke, no? De Pokémon, però cap per avall. Si teniu una Game Boy, li doneu la volta i tindrem a Mussolini. En qualsevol cas, el que dèiem abans, si l'any 1900 hi vivien tot just 1.000 persones, l'any 2000 ho feien 500.000 persones.
Tens, Alberto, si vols, un minutet per parlar si hi ha algunes llacunes puntines catalanes.
Bueno, moltes, no? El nostre usuari anònim parlava de Tamarit, però en general és el que dèiem, tota la costa, no? Tots els cursos baixos dels rius al Mediterrani, molts d'ells generen aquestes zones d'aiguamolls, Catalunya n'estava plena, i de fet és un procés paral·lel on fins i, per exemple, la Mancomunitat de Catalunya també va generar, no, en aquest intent de ser una estructura de país, diríem avui, no? La primera Mancomunitat de Catalunya als anys 20 també genera escoles, xarxes de museus, cables telefònics, radiofònics, bla, 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 bla. I un dels projectes que també portarà la Mancomunitat és el dessecament dels aiguamolls catalans. No, precisament en aquesta idea, no, utilitarista dels anys 20, no, estan fent el que està fent, s'emmirallen una mica, o no perquè cronològicament és anterior, però veuen en la mateixa línia del que està fent Mussolini a Itàlia. Aquest dessecament dels pantans, no, la sanitat de la regió, del territori, i per tant és un procés molt paral·lel que passa també a les maresmes dels Estats Units, a moltes zones costaneres del Mediterrani Occidental, i per tant, no, aquest exemple concret de les llacunes puntines, que té la gràcia de que està documentat des de l'època romana, no, i durant 2.000 anys d'història hem pogut resseguir què passa amb elles, però no deixen de ser un exemple d'aquesta convivència, no, entre humans i mosquits, que ja vam començar a veure just fa un any.
Doncs fins aquí el programa de les llacunes puntines. Jo no sé vosaltres, però no m'he pogut treure la imatge d'un Tyrannosaurus Rex intentant desfer-se d'un mosquit en tot el programa, però moltes gràcies igualment, Albert Abril.
A vosaltres.
Alberto Reche, moltes gràcies.
Gràcies. Aplaudiu-nos vosaltres perquè el Tyrannosaurus no pot.
Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
Digital. Fem avui la ràdio de demà.
Igualada, com si fos de passada, apreníem lliçons a ritme de cançons. Que no tot en la vida se li pot prendre mida, que no importen alguns si podem estar junts, podem estar junts. Si els carrers són plans de gent, no hi ha res més que tingui en ment que en solitud.
solitud estic perdut i junts no ens cal ningú. I junts no ens cal ningú. Repassem les vivències més nodrits d'experiències, la gent que hem conegut que ens porta un nou futur. La més mínima essència és trobada amb paciència. Per ser feliç només cal estar amb aquell casual, aquell casual. Si els carrers s'omplen de gent, no hi ha res més que tingui en ment. Hi ha res més que tingui en ment, que solitud estic perdut. Junts no ens cal ningú. Junts no ens cal ningú. Si els carrers són plans de gent, no hi ha res més que tingui en ment, que solitud estic perdut.
Estàs escoltant Ona Digital,